Bisbat Abad, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat Abat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López de la Tèdica i tenim a l'Alberto Vilela. Avui tindrem a la nostra companya a l'entrevista Anna Marina Coca, que entrevistarà el doctor Joan Vinyes i que ens parlarà d'uns temes que durant la seva carrera han estat fonamentals en tot el que ell fa i amb el que desenvolupa. Ara us deixem amb un davantal. Eleccions i Assemblea Diocesana. Segurament es poden fer moltes lectures dels resultats de les darreres eleccions. Per mi són un signe d'esperança. Per què? Gran part de la població estava, i segurament està, desencantada amb la política. No li agradava com funcionaven les coses, però ens havíem cregut que no hi havia res a fer, i per això la implicació en política era gairebé inexistent. Àmplia abstenció a l'hora de votar, pocs militants als partits, i d'aquests, poquíssims joves. En les darreres eleccions hem vist nous partits, nova gent, noves maneres de funcionar. Nova gent, alguns d'ells joves, s'han implicat en política. Però atenció, en formes diferents, no serveix l'estructura de partit i la manera de fer política tradicional. Es reclama una major participació i estructures més horitzontals. Els nous mitjans de comunicació, la presència al carrer i el boca a boca han estat més efectius que les grans campanyes publicitàries i els grans debats on els nous partits no estaven convidats. Els resultats, que han sorprès fins i tot els més optimistes, són signe de que alguna cosa està canviant. Durant la darrera assemblea diocesana vaig veure paral·lelismes entre el que passa a la nostra església i a la política. Si mirem els nostres grups i parròquies, no ens passa com a la política? Àmplia abstenció de la població en general, pocs militants als grups i poquíssims joves? De moment, però, la nostra manera de funcionar potser és la mateixa que han tingut els partits polítics tradicionals. Queixar-nos que la gent no ve i esperar a veure si venen. Però seguir fent el mateix? Pot ser la manera que fem o el que fem no atrau nova gent a participar. Potser hem de canviar les formes? Sens dubte, obrir-se i canviar no és fàcil, resulta incòmode i sovint fa por. També a l'Església hi ha canvis, signes d'esperança. A l'Assemblea en van sortir molts. Grups que funcionen, gent implicada en diferents àmbits. El Papa Francesc que ens esperona. Les unitats pastorals, la coordinació, els animadors de pastoral. Tant de bo ens obrim i siguem creatius en buscar noves formes d'organització i participació, noves formes de comunicar i contagiar l'alegria de l'Evangeli. Anna Kruter, mare de família.
Notícies del Bisbat.
Trobada ibèrica de les comunicacions a l'Església.
Els membres de les comissions de comunicació de les conferències episcopals d'Espanya i Portugal han mantingut la seva trobada anual a Guadix, Granada, els dies 8, 9 i 10 de juny, per reflexionar i compartir la labor pastoral en l'àmbit de les comunicacions socials. A la trobada, a la qual ha assistit el nostre bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris, hi han participat els presidents de les ràdios generalistes catòliques d'Espanya i Portugal, Fernando Jiménez Barriancal, per part de la COPE, i Joao Aguiar Campos, per part de Radi Renascença, i del secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo.
Missatge de la pastoral de la carretera en motiu de Sant Cristòfol.
En motiu de la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors i dia de la responsabilitat en el trànsit, que se celebra el diumenge 5 de juliol, el Departament de Pastoral de la Carretera, òrgan de la Conferència Episcopal Espanyola, ha preparat un missatge, així com un guió per a la litúrgia, en el que s'incideix en la virtut de la prudència. La jornada du per lema «La prudència és experiència pel camí».
Pelegrinatge presbiteral a Àvila.
El passat 2 de juny, un nombrós grup de preveres del Bisbat de Lleida han peregrinat a Àvila. El conductor de les successives visites ha estat el prior dels Carmelites Descalços, el pare David Jiménez. Els peregrins han participat de l'Eucaristia a l'Església Jubilar de Santa Teresa, que ha estat presidida pel nostre bisbe Joan Piris i concelebrada per tots els preveres. El peregrinatge ha acabat cantant i pregant amb les paraules del testament espiritual de Santa Teresa: «Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta».
L'entrevista.
Déu vos guard, amics, benvinguts un altre cop a l'entrevista del programa de Bat a Bat. Avui tenim amb nosaltres el doctor Joan Vinyes. Benvingut, doctor Vinyes, que suposo que és molt conegut per tots vosaltres. És un personatge amb una activitat pública molt, 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 molt ampla. Però podríem destacar, doncs, per exemple, que ha estat delegat diocesà de la Pastoral de la Salut durant 20 anys. I ho vas deixar el 2003, si no m'equivoco. I que ets actualment representant a la Tarraconense de l'Associació de Professionals de la Salut Cristians, el PROSAC, de la Conferència Episcopal Espanyola, correcte?
Sí, és una associació pública de l'Església que és, el seu àmbit d'actuació és els professionals de la salut que hi ha a tots els centres d'Espanya. No?
I actualment és el director de l'Acadèmia Mariana. Aquests serien càrrecs que estan vinculats directament a, diguem, a entitats vinculades a l'Església. També té, com sabreu molts, càrrecs, o ha tingut càrrecs en altres associacions i entitats. Però avui ens centrarem una miqueta més en temes més relacionats amb Església, amb moral, amb ètica, amb temes així. En el temps que tenim, a veure a què podem aspirar.
Jo a la teva disposició.
Pues moltes gràcies. Jo, una de les coses que m'agradaria que comentessis és sobre el tema de la bioètica a la medicina, perquè sé que tu has estat dedicat molt temps en això, i potser encara hi ets.
Tenim a Lleida, la Facultat de Medicina de Lleida és la primera de l'estat espanyol que ha introduït cursos de bioètica en l'ensenyament de medicina. Ho vam fer ja fa més de 30 anys, perquè... Jo era alumne del pare Abel, Francesc Abel, jesuïta, el fundador de la bioètica a Europa, diguem així, no? El primer que va fer un comitè de bioètica a tot l'estat espanyol, de Sant Joan de Déu, no? Aleshores vaig fer estudiar allà, i aleshores, com que estava aquí a Lleida, doncs, encarregat també de la Facultat de Medicina, director de departament, una mica cap d'estudis, etc. Doncs, vam començar a fer cursos de bioètica, i perquè la bioètica és essencial. La medicina no és arreglar un robot, no és com un robot que s'ha d'arreglar, sinó que les persones són persones i hi ha molts àmbits de la persona, que no és només, i ho diu un cirurgià, que teòricament doncs, ha estat operant i...
Un que talla i cus,
sí,
diguem-ho
sí.
Així.
Però no és el mateix que canviar una vàlvula d'una lavadora.
Per què és important la bioètica cara al pacient?
La bioètica, vulguem dir, és l'estudi, és l'aspecte ètic aplicats a les ciències de la salut i la vida. També hi ha l'ecoètica, medi ambient, etc. No? Però, bueno, aplicat a l'ètica mèdica, diguem així, doncs és evident que cada persona tenim una biografia, tenim una manera de ser, una història, uns neguits, unes necessitats, i quan caiem malalts, doncs aleshores doncs no se'ns pot tractar tots igual, sinó que cadascú tenim uns drets humans aplicats als malalts, no? Uns drets, i aquests drets doncs, s'han de defensar, no? I la bioètica pues, implica això, no? Com les noves tecnologies, cada vegada hi ha nous avenços científics, tecnològics, etc. No? I com s'apliquen, no fer mal al malalt, hi ha moltes coses, no?
Clar, tradicionalment el metge havia sigut un personatge d'un gran respecte i molts pacients tradicionalment s'han confiat molt al metge. M'imagino que la bioètica, llavors, és una eina de reflexió important per al metge a l'hora de tractar certs pacients.
La bioètica, en realitat, va néixer als Estats Units el 1970, o sigui que tampoc fa tant que existeix la paraula com a tal, bioètica, abans, i ara també hi ha codis deontològics de les professions i tal, no? Tenim, hi ha quatre principis acceptats mundialment. Un és no fer mal al malalt, l'altre és intentar fer-li bé, l'altre és la justícia, tractar tothom igual, no? ni sexe, ni edat, ni color, ni religió, ni res de diferenciar, i l'altre és l'autonomia del malalt. És a dir, el malalt decideix sobre el que es fa, sobre si mateix. Aquest és novedor, no? Però la confiança amb el metge malalt, pues, és, o del professional de la salut malalt, és molt important, també, perquè les coses, pues, vagin millor, no?
Mm-hmm. També en una de les associacions en les que has tingut un paper molt, molt important, de fet, si no m'equivoco, ets el fundador, va ser l'Associació Antisida.
Sí, sí. Bé, és tot ben lligat una mica per lo mateix, no? Hem de mirar de... A més, és una cosa de nivell també personal, no? Buscar sempre el bé del malalt i sobretot el malalt més necessitat, no? D'aquell que més... Per això la meva dedicació a la medicina pública, en aquest sentit, va també una mica dedicada per aquí, no? I en aquest sentit, doncs, clar, quan va sortir la sida... Era terrible, vull dir, era una malaltia mortal i inclús hi havia molta por, no?, de professionals, que sí, tal. I llavors va ser quan vam fundar aquesta associació antisida, no? No era ètic no tractar-los, diguem així, dintre de l'aspecte de la bioètica, no?, com dèiem. Ja havíem fundat el comitè d'ètica de l'hospital, també el comitè ètic assistencial, el de recerca, però com a associació ciutadana... L'associació antisida, pues, que ara encara hi és i que té una grandíssima activitat, no? Doncs en els primers temps doncs era una junta directiva en la qual se'ns morien els membres de la junta directiva. És que és una cosa increïble, eh? Vull dir, es posa la pell de gallina quan ho recordes, eh?
Realment la sida va generar moltíssima por i, a més, un marcatge social en negatiu molt, molt fort. I suposo que això també a vegades devia ser...
Sí, la desgràcia del començament, no?, que era el tema dels drogadictes, homosexuals, de gent ja una mica mal vista a vegades per un sector social molt cínic, molt de... Doncs això, pues, provocava, doncs, aquest rebuig i sobretot la por de contagiar-se, no? I aquestes diverses coses. O sigui, dir-ho encara no es diu, eh? Vull dir, un té un encostipat i ho diu, però té la sida i no ho diu. I no ho diu perquè encara hi ha una mica aquest por del rebuig. A mi em van tractar de sidós i em van expulsar d'una associació de veïns quan anava a demanar a veure si em deixaven un local. Això me va passar aquí a Lleida, fa uns anys, eh? O sigui, perquè veieu com va el tema, no?
Bueno, suposo que la por fa que ens mullem de vegades per uns camins que potser no serien els més adequats. En la teva... activitat com a metge, doncs, evidentment, tractes molts malalts. Com és el doctor Vinyes tractant els malalts?
Ah, no, mira, jo intento... El malalt és el més important. És la vocació meva des de que vaig començar i espero, doncs, acabar també, pues, la meva vida professional, pues, veient malalts, encara que, com has dit, tinc moltes altres activitats, però... secundàries, diguem així, a poder atendre millor el malalt, no? Que tinguin les condicions per poder que es pugui atendre bé el malalt. Aquesta seria la meva... Per això m'he ficat en molts altres temes de lluny i tot, però per intentar que el malalt tingui les condicions, no? I en aquest sentit el malalt és el més important. Per què? Perquè és una persona que pot ser milionària, però si no té salut... La salut és més important que els calés, vull dir, o que el càrrec com pugui tenir. Vull dir, o tot, no? Vull dir, per tant, és una pobresa extrema, no? I en aquest sentit, doncs, és necessari, doncs, una màxima dedicació, tendresa, empatia, vull dir, ara que està de moda perquè el papa diu misericòrdia, no?, l'any de misericòrdia, és a dir, no només empatia, sinó el fet de ficar-s'hi, no?
O sigui que la teva activitat... o la teva ànsia d'estar pel malalt, se't va fer curt el fet de l'exercici pròpiament de la medicina i per això vas començar a posar-te a diferents... intentar des de diferents punts...
A veure, és difícil d'explicar això en un minut, no? Però A veure, per fer bona medicina has de ser un bon metge, perquè en bones paraules no es tracta de... Has de ser un bon metge, un bon professional. Per ser un bon professional has d'estar format. Has d'estar format, per tant, ha d'haver-hi una bona docència. Aquí ve el lligam amb la docència. La docència lliga i l'assistència amb la recerca, no? Per tant, ha d'haver-hi recerca, recerca biomèdica, no? Però si no tens cap condició per poder-ho fer, aleshores entra la gestió. I aleshores aquí ve la gestió. Vull dir, aquí a Lleida estava molt malament la medicina fa molts anys, no? I no tenies condicions per poder-ho fer, per tant, ens vam tenir que començar a ficar, pues, en altres aspectes.
I al final us en vau sortir.
Bueno, això és un... Això no s'acaba mai. No s'acaba mai. Sempre,
però com a mínim
sempre
està, està ben
sempre,
encarrilat.
Sempre s'ha de millorar.
Ho tenim ben encarrilat, no?
Home, jo crec que la medicina avui dia és molt... En molts àmbits no té res a envejar a altres llocs, en molts àmbits. Jo no dic que la medicina de fa 40 anys fos dolenta, vull dir, però sí que dic que hi havia unes diferències en quant a... Per exemple, la lluita que vam fer al carrer, la primera manifestació en què un metge de Lleida va sortir al carrer, just en el postfranquisme immediat, va ser per demanar una ampliació de l'hospital. Vam sortir al carrer, vam aconseguir que sortissin al carrer. Vull dir que aquest aspecte, si no hi ha mitjans, no pots treballar. Per això ara les retallades, pues, també és un tema important que s'ha de... Ja n'hi ha prou, no? Prou, no? Al revés, hem de recuperar-nos, no?
Tota la teva vida has estat tractant malalts.
Sí.
Però ara tu has passat a l'altre costat i t'han de tractar tu. Et puc preguntar d'això? Els ho vas explicar als nostres oients? La teva experiència a l'altre costat de la barrera?
Bueno, sí. Quan un cau malalt, aleshores deixa la bata blanca per una cosa verda així transparent de paper, no? El qual te fiquen a l'altre costat i fa més fred. Al costat, estant de malalt, fa més fred, haig de dir, no? Jo crec que m'ha ratificat amb el que jo pensava, no? E inclús m'ha ajudat, com a metge que estic fent, ser una mica més fi encara, a l'hora de tractar els malalts, no? Posar-te la pell, però ara ja no només... sinó, seria, si no fos una cosa dolenta, en aquest sentit seria recomanable, no?, a tots els metges que passessin una temporada de malalts, però bueno, això no es pot recomanar, no? Però bé, sí, és un tema, no pots... a nivell creient, dir, és que per què a mi... Hi ha preguntes que no s'han de fer, vull dir, perquè és que no és això, no? Ara això, aquesta de para, què, sí, no? Vull dir, què em puc treure d'una cosa que no és bona? Quin benefici em puc treure per mi i pels demés, no? Vull dir, com viure la malaltia d'una manera positiva, d'una manera... S'ha de mirar el vas sempre pel costat que està mig ple, no? I en aquest sentit, doncs, treballar al màxim i fer tot el que puguis mentre puguis.
Familiarment? Perquè tu estàs molt acostumat a veure gent malalta, amb una família als voltants, i ara, a més de l'exercici mèdic, pues, la teva família al teu voltant, davant d'un metge que no ets tu, perquè et tracten...
Bé, jo crec que la malaltia serveix per unir la família, també. Moltes vegades uneix, no? O sigui, són alguns aspectes positius, no? Jo, la família, pues, les meves grans activitats ha fet que hi dediqués menys temps, no? Perquè jo tenia, evidentment, la primera família és la meva, no? Evidentment, la meva dona, els meus fills, ara els meus nets, el que sigui, no? Però jo entenia la família tota la... Bueno, i entenc que és tota la humanitat, no? Però ara la família nuclear és essencial, no? I la família nuclear, doncs, quan un membre de la família, pues, cau malalt, pues, és que és tota la família la que està malalta, això ho hem viscut 25.000 vegades, no? I és un tema, pues, que s'ha d'atendre a la família, al familiar, també. Hem de tindre en compte, com a metges, també tot l'entorn, no? Per això deia que una cosa pot anar bé amb un malalt, però no pot anar bé amb un altre. Mm? I per això hi ha tota aquesta personalització de l'assistència, l'aspecte bioètic, etc.
Parlant de la família, clar, tu durant tota la teva vida professional has estat posat a 40.000 històries, i ara mateix has dit que a la família hi vas estar una mica menys, però és evident que la teva família et devia donar suport, recolzament amb el que tu feies. M'imagino que tu devies compartir aquestes inquietuds amb la teva família.
Sí, però si tu vols, la família pot absorbir-te el 100%. Vull dir, a mi em sap greu no haver dedicat més temps als fills o més temps a la dona. Vull dir, és una cosa que sap greu, no?, en aquest sentit. Però, bé, és una visió més àmplia de l'assumpte, però, bueno, jo crec que m'estimen molt i els estimo molt i va bé la cosa, no va malament. I 40 anys que vam celebrar de casats l'altre dia, doncs també va bé.
Doncs moltes felicitats.
Gràcies.
Això és una gran notícia. Sempre, no?, en tota família. I, de fet, aquest compromís social, en certa manera, també una mica, els teus fills també l'han agafat una mica, no? Se'ls hi ha encomanat, del seu pare, això.
Sí, jo crec que s'aprèn més per imbibició, per experiència, que no pel bla-bla-bla del que puguis dir, has de fer això, has de fer allò. Però si veuen que fan el contrari, els fills normalment agafen més els fets que no l'altre, no? Jo tinc 4 fills excel·lents i molt dedicats a moltes coses, i no puc més que parlar bé.
Ara ja ens queda molt poquet temps, però abans de tancar, si vols comentar alguna cosa, si vols donar algun missatge a tota la gent que ens escolta, ara és un bon moment per fer-ho.
Un missatge... aquí no hi ha cadascú, som tots nosaltres. Jo, el missatge és que la gent, que siguem feliços. Vull dir, intentar... I la felicitat s'aconsegueix no amb egoisme, sinó tot el contrari, donant-se, obrint-se als demés, és la manera de ser feliç, no? Perquè si no, mai ho aconsegueixes. I d'aquesta manera, donant-te als demés, doncs jo crec que és una font de felicitat. I a més és el que diu Jesús, no? Estima i seràs feliç.
Doncs, doctor Vinyes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Amics, ja ho veieu, una persona que s'ha donat i que troba que és la clau de la felicitat, o una d'elles. Fins al proper programa. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Onomàstica del senyor bisbe Joan Piris.
Des d'aquí felicitem el nostre bisbe Joan, que dimecres celebra la seva onomàstica.
Tornen les vacances per créixer.
Des de la Fundació Verge Blanca es vol donar resposta a les necessitats educatives del lleure, dels sectors més afectats per la crisi econòmica. Els infants gaudeixen d'un ambient càlid i acollidor, fan jocs, activitats i se'ls ofereix servei de menjador. Per a que aquest projecte sigui possible, necessitem el nostre ajut. Entrem a vergeblanca.org i fem el nostre donatiu.
Jornades de formació de responsables de catequesi.
El Secretariat Interdiocesà de Catequesi organitza pels responsables de catequesi les 14es jornades de formació a Barcelona, del 1 i 2 de juliol al Seminari Conciliar. La formació va al voltant dels infants que tenen entre 10 a 14 anys, una edat que moltes vegades no arribem a cobrir amb la catequesi o que comencem a treballar per la confirmació. Cal apuntar-se a la delegació de catequesi del bisbat.
Exercicis espirituals oberts a tothom.
Organitzats per l'àrea d'espiritualitat i litúrgia, tindran lloc al Col·legi Claver de Raimat, del 7 a l'11 de juliol. Els acompanyarà mossèn Ramon Prat. Per inscriure's cal trucar al telèfon 649 03 23 13.
El pensament.
Què és la felicitat, sinó el desenvolupament de les nostres facultats?
Germain Necker. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Catòlics i vida pública. Ara que ja han passat les eleccions municipals i a una certa distància de les autonòmiques i estatals, em sembla oportú recuperar algunes consideracions fetes fa uns anys sobre algunes qüestions relatives al compromís i la conducta dels catòlics en la vida pública i política en les societats democràtiques. En aquest punt, l'ensenyament de l'Església és ben precís. Els fidels laics de cap manera poden abdicar de la participació en la política, és a dir, en la multiforme i variada acció econòmica, social, legislativa, administrativa i cultural destinada a promoure orgànica i institucionalment el bé comú, que comprèn la promoció i defensa dels béns, com ara l'ordre públic i la pau, la llibertat i la igualtat, el respecte a la vida humana i l'ambient, la justícia, la solidaritat i d'altres. La societat es troba avui dins d'un complex procés cultural propi d'un canvi d'època amb les lògiques incerteses. Per això no disminueix la legítima llibertat dels ciutadans catòlics de triar entre les opinions polítiques compatibles amb la fe i la llei moral natural, aquella que creguin que es conforma millor a les exigències del bé comú. No totes les concepcions sobre el bé de l'home són igualment veritables i tenen el mateix valor. I el cristià, àdhuc reconeixent la legítima pluralitat d'opinions, també està cridat a dissentir d'una concepció del pluralisme que relativitzi els aspectes morals. La vida democràtica té necessitat de fonaments veritables i sòlids, de principis ètics, que per la seva naturalesa i paper fundacional de la vida social no són negociables, com ara la centralitat de la persona. El referent d'on prové el compromís dels catòlics en la política cal que sigui la doctrina moral i social cristiana, amb la qual els laics catòlics s'han de confrontar sempre. Una consciència cristiana ben formada no permet afavorir amb el vot un programa polític que contingui propostes alternatives o contràries als continguts fonamentals de la fe i la moral. Això no elimina la llibertat d'opinió dels catòlics sobre qüestions contingents. Però tots els cristians, i sobretot els que estan compromesos en la vida política, han d'assumir en consciència un deure moral de coherència. No poden viure dues vides paral·leles. D'una banda, la denominada vida espiritual, amb els seus valors i exigències, i per una altra, la denominada vida ordinària de família, de treball, de relacions socials, de compromís polític i de la cultura. La unitat de vida és una característica important per al cristià. La coherència entre fe i vida, entre evangeli i cultura. En la vida, cada activitat, cada situació, esforç concret, constitueix una ocasió providencial per a un continu exercici de la fe, de l'esperança i de la caritat. La fe en Jesucrist ens exigeix l'esforç de participar en la construcció d'una cultura que, il·luminada per l'Evangeli, sigui capaç d'acollir, justificar i projectar les instàncies que deriven de la fe i la moral, perquè els canvis que es demostrin necessaris es recolzin sempre sobre fonaments sòlids. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, amics, hem arribat a la fi d'un altre programa. Aquest cas, el penúltim programa de la quarta temporada de Debat a Bat al Bisbat de Lleida. I no volíem deixar-lo sense recordar-vos el que ha dit el nostre company Joan Vinya sobre el que és la bioètica, un tema força apassionant.
Debat a Bat al Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots, amics, i fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.